Ara us explicàvem que aquesta setmana el govern espanyol ha donat llum verda a la nova tarifa regulada del preu de la llum. Això és una exigència que venia de Brussel·les i que finalment en Consell de Ministres aquesta setmana s'ha aprovat. És veritat que arriba amb retard, però ja està aquí. La nova tarifa entrarà en vigor a partir del mes de gener, és a dir, quan comenci l'any vinent. El que ens han explicat, el que sabem d'aquesta nova tarifa, és que té per objectiu evitar acabar amb les oscil·lacions fortes de preu que pot arribar a tenir en un mercat que ja hem pogut veure, el de l'energia, que pot ser molt volàtil, amb pujades molt brusques dels preus, i per tant l'objectiu d'aquesta nova tarifa seria suavitzar les oscil·lacions que hi pot haver, fins i tot dins d'un mateix dia. Clar, el dubte, tenint en compte que es tracta del preu que paguem per la llum, és si ens beneficiarà com a consumidors o no ens beneficiarà com a consumidors, si farà que aquelles persones que fins ara han optat per aquesta tarifa regulada s'hagin de plantejar de canviar i en el mercat lliure o no, o si ja els hi estarà bé de quedar-se. Tenim uns quants dubtes a l'entorn d'aquesta modificació i per això avui li hem demanat a la Laura García, que és la portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, si ens podia acompanyar, com ja havia fet en alguna altra ocasió, per parlar-ne. Senyora García, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres una altra vegada aquí a Ràdio Estel. D'entrada, és bona notícia o és mala notícia que s'hagi aprovat aquesta nova tarifa?
A veure, pensem que és una bona notícia en tant que, d'alguna manera, es reduirà aquesta volatilitat de preus que hem vist en els darrers anys. És a dir, fins a ara fa un parell d'anys, podríem dir que el mercat majorista en el que està completament indexat la tarifa regulada que teníem fins ara, el PVPC, si hi havia aquests increments de preu degut a Filomena o la guerra d'Ucraïna, això es traslladava directament al que seria els consumidors finals. Amb aquesta reforma el que es planteja és que d'alguna manera el preu sigui més estable. És a dir, que si hi ha un altre fenomen com el Filomena que tensiona el mercat i que dispara els preus de l'electricitat, doncs que no impactin directament amb el que seria la factura elèctrica, tot i que evidentment si hi ha una pujada del mercat inevitablement acaba afectant a la factura final. És a dir, el que es vol d'alguna manera, com bé has comentat abans en la teva introducció, és suavitzar i donar més estabilitat al que seria el preu de l'electricitat.
Clar, és a dir, això és posar una barrera, no?, per intentar frenar un envit molt, molt ràpid d'un augment de preu, però això vol dir que al final de l'any
no
serà més barata, o sí?
En principi, és a dir, no tindrà un impacte directe, és a dir, ni baixarà ni pujarà implícitament, però sí que serà més estable. És a dir, no patirem aquestes pujades que d'alguna manera alteren molt el que seria la factura mensual.
Clar, però quan un concepte, pregunto des de fora, és a dir, jo si em diuen el preu serà més estable, no?
Sí.
Jo puc pensar que més o menys acabaré pagant tots els mesos un import semblant, però per tant vol dir que ara mesos on potser els imports estaven baixant més perquè per situacions de més calor, de baixada del consum energètic, potser aquestes tarifes podien tenir una certa tendència a baixar, ara tampoc passarà, no? És a dir, ni hi haurà moments vall ni hi haurà tants moments punta. Per tant, al final de l'any més o menys haurem d'acabar pagant un preu semblant o potser fins i tot una mica més si el mercat té tendència a pujar.
Sí, bàsicament el que s'està plantejant és una tarifa dinàmica que està indexada al mercat. Per tant, un percentatge del que seria la nostra factura elèctrica sí que seguirà formant, és a dir, sí que seguirà estant indexada al que seria el mercat elèctric i que, per tant, veurà aquestes oscil·lacions, però hi haurà una altra part de la factura que estarà connectada al que seria els mercats de termini i, per tant, donarà una certa estabilitat.
Perquè el termini sempre dona una mica més de calma, no entenc en el sector energètic fer la mirada llarga evita que hi hagi en part aquesta volatilitat.
Exacte.
Per què Europa ens obliga a canviar aquesta tarifa?
A veure, a Espanya va demanar el que seria l'excepció ibèrica,
sí,
que seria el mercat majorista de gas, el que seria per contenir una mica els preus de l'electricitat, és a dir, una mica limitant el preu del gas natural per la generació elèctrica. I un dels condicionants que va demanar el que seria el govern és que reformés aquesta tarifa regulada, és a dir, aquest PVPC pels consumidors domèstics, perquè d'alguna manera aquests increments de preu que s'estaven, no es traslladessin de manera directa al que serien els consumidors. És a dir, va ser un dels requisits que li va demanar la Unió Europea per poder acceptar aquesta excepció ibèrica que es va aprovar.
Val. Després parlarem de l'excepció ibèrica. Per acabar d'entrar una mica més en aquesta nova tarifa, que aquesta nova tarifa està aprovada ara, en principi s'ha de començar a aplicar a partir del mes de gener, si no m'equivoco, no? Això és una tarifa nova.
Efectivament, a partir del gener de 2024, sí.
Val, que ara pot haver-hi moltes persones que diguin ja em va costar prou en el seu moment decidir quina tarifa elèctrica triava, ara en diuen que apareix aquesta nova. Les persones que fins ara havien optat per tenir aquesta tarifa, la que la factura posa això del PVPC, no? aquestes sí. Sigles estranyes. Amb aquest canvi, s'han de plantejar de canviar de tarifa o no? És a dir, la meva pregunta és, a qui fins ara li convenia tenir la PVPC, li seguirà convenint amb el canvi de formulació d'aquesta tarifa a partir del gener?
Hem de tenir en compte que la tarifa PVPC, de la que d'alguna manera es beneficien els clients domèstics, és a dir, bueno, la potència inferior als 10 kW, és l'única manera de poder accedir a determinades proteccions socials, com són el bo social. Val? Per tant,
i això no canviarà?
Això no, és a dir, per poder accedir a aquestes bonificacions o a aquesta certa protecció, cal estar adherit al que seria a la tarifa regulada. Val? Per tant, diguem que no hi ha massa més possibilitats. Si som beneficiaris o estem amb aquesta particularitat. Llavors, pels altres consumidors, jo penso que és una bona possibilitat el fet de tenir la tarifa regulada i també hi ha l'opció del mercat lliure. Això dependrà d'alguna manera de una mica l'opció comercial, no?, que li interessi més al consumidor.
Ah, és veritat que segurament o potser no, en un posició una mica conservador, i més perquè ara, per exemple, evidentment, no, doncs hem viscut el que hem viscut amb la guerra a Ucraïna, va haver un moment en què es van començar a encarir molt els preus, també fins i tot en el mercat lliure, no? I empreses fins i tot que estaven ofertant preus tan baixos que van tenir problemes de continuïtat i que han deixat d'estar en aquest sector. Però en canvi aquesta situació no n'hem parlat tant, segurament, o potser no n'hem parlat prou, però s'ha anat tranquil·litzant molt al sector energètic, no? El sector elèctric, fins i tot, en els darrers mesos. I per aquelles persones que estaven en el mercat lliure, que tornen a viure una certa època de tranquil·litat.
Sí, efectivament, en els darrers mesos s'ha relaxat molt el que seria el mercat energètic. Al final es composa el mercat elèctric i el mercat del gas. I tant un mercat com l'altre s'han relaxat en comparació amb l'any anterior. Això principalment és degut a que el preu del gas ha baixat de manera molt significativa, és a dir, s'ha relaxat molt, i per tant, el tancament o tenint en compte com funciona el mercat majorista, doncs també ha tirat cap avall els preus que es cotitzen a nivell elèctric. Val? I per què ha baixat el preu del gas? Doncs bàsicament es deu a diferents motius. No? Per una banda, la caiguda de la demanda, no? És a dir, s'ha reduït la demanda de manera significativa, parlaven d'un 8% el que seria el gener d'aquest 2023, i aquesta caiguda de la demanda, per una banda, es deu a aquesta... que hem tingut doncs, un hivern càlid, és a dir, un hivern relativament càlid, i que d'alguna manera doncs s'ha reduït la que seria la demanda energètica. No? Per tant, com en el fons estem en un mercat liberalitzat on hi ha oferta i demanda, si cau la demanda doncs acaba caient el preu.
Això ara pot canviar, no? És a dir, ho dic perquè avui justament crec que l'Agència Estatal de Meteorologia presentarà un informe de com es preveu que sigui aquest estiu, però ja el que han anat explicant aquests dies és que tindrem un estiu de molta calor. O sigui, molta calor significa més consum elèctric i, per tant, més preu.
Sí, el que passa que també hem de tenir en compte la penetració de les energies renovables, val? És a dir, que també si mirem el perfil de com es fa el del preu, diguéssim, a les hores centrals del dia el preu baixa. És a dir, que estem vivint amb aquesta transició energètica amb la que estem immersos, s'està vivint un canvi de patró de com del preu de les hores de generació de l'energia elèctrica. És a dir, les hores centrals del dia, que tradicionalment eren més cares, ara són més econòmiques degut sobretot al que seria l'aportació de l'energia solar.
A aquestes millores, és a dir, el fet de poder gaudir d'aquests beneficis, es nota també en aquesta tarifa regulada, en la PVPC? Ho dic perquè segurament és un dels factors a tenir en compte, no?, quan ara un ha d'acabar triant amb qui acaba contractant el subministrament elèctric?
És a dir, una de les coses que es caracteritza la nova tarifa, que entrarà en vigor aquest any que ve, és que es vol mantenir la senyal de preu. És a dir, hi haurà una part d'aquesta tarifa que encara estarà indexada al mercat i que, per tant, encara veurà aquestes oscil·lacions. Per què? Perquè un dels aspectes claus de la transició energètica és l'eficiència energètica i la gestió de la demanda. És a dir, donar senyals de preu efectives que, d'alguna manera, permetin canviar el comportament del consumidor perquè vagi a favor del sistema. És a dir, que consumeixi a les hores que hi ha més excedent, perquè l'energia és més econòmica, i que deixi de consumir a les hores que és més cara, a les hores que hi ha menys energia perquè és més cara. Vale? És a dir, aquesta senyal de preu no s'elimina totalment. Vale? Encara hi haurà una part de la factura que serà completament indexada al que seria el mercat majoritari.
I que, per tant, ens obligarà a aquelles persones que tinguin aquesta tarifa també a seguir pendents dels preus per hores, no? És a dir, aquesta franja, no? Allò que et pots... Bueno, si no m'equivoco, si no ho han tocat a la web de Red Elèctrica Espanyola, em sembla que ara no es pot consultar, no? En funció del dia. Això seguirà sent-hi i ho haurem de seguir tenint present a partir de l'any vinent, amb la nova tarifa?
Correcte.
Abans parlava de l'excepció ibèrica. L'altre dia llegia que Espanya ja fa aproximadament uns 3 mesos on no s'està utilitzant aquesta excepció ibèrica? O que no és necessària, bàsicament.
Sí, exacte. És a dir, que pràcticament l'excepció ibèrica segueix estant, el que passa que el preu és pràcticament zero, és a dir, s'ha reduït. Així com un primer moment se situava al voltant de 100-150 euros mega per poder d'alguna manera compensar el preu tan alt del gas, el fet de que hagi baixat el preu de cotització del gas fa que pràcticament a dia d'avui, malgrat estar vigent l'exempció ibèrica, no s'està utilitzant i és zero. Vull dir, és exactament com
es... Ja, me'n recordo que s'està utilitzant i de fet, se n'ha demanat una pròrroga. Entenc que és un per si de cas, no? Perquè si des de finals del mes de febrer que no és necessària...
Bueno, és a dir, al final és una eina més per intentar contenir els preus. Llavors, quina és la proposta, no?, per part del Ministeri? És a dir, bueno, fins que no s'acabi fent una reforma del mercat a nivell europeu, vale?, que ens acabi afectant el mercat d'aquí, del mercat ibèric d'aquí, doncs la seguim tenint activa. Vale? És a dir, intentem que fins que no es plantegi la reforma a nivell europeu la tenim activa. Si cal, la utilitzem i si no és necessari perquè els preus estan baixos, doncs d'alguna manera el preu en el que s'acaba fixant és pràcticament zero o molt baix.
Si no passés alguna cosa estranya per la situació de la guerra a Ucraïna, la previsió fa pensar que hi hagi d'haver algun sotrac, algun element que pugui fer disparar els preus una altra vegada?
Aviam, estem en un context de transició energètica i això, per definició, és un canvi de paradigma. És a dir, estem passant d'una situació en la que estava tota la generació energètica estava basada en energies convencionals i, per tant, gestionables, a un horitzó temporal en què es vol estar amb energies renovables, és a dir, que el centre de la generació ha d'estar centrat en les energies renovables i que, a més, aquestes es caracteritzen perquè no són gestionables. Sí. Per tant, aquesta transició, com es podrà fer de manera natural? Doncs si realment es dota el sistema d'eines que permetin aquesta flexibilitat i poder gestionar de manera efectiva aquest canvi, no?, aquestes energies. I això passa per l'emmagatzematge i per altres figures que ja estan contemplades i que ja estan definides, com són els agregadors de demanda, però que encara no estan desenvolupades per poder participar de manera efectiva en el mercat. Llavors, és fonamental que des de les administracions, des del regulador, s'acabin desenvolupant aquestes figures, perquè si no tindrem un sistema de generació, que això sí que està avançant a bon ritme, si parlem amb els números a nivell d'Espanya, però que aquestes altres figures no estan acompanyant aquest procés. Llavors, aquestes oscil·lacions de preu i aquest canvi de paradigma, si es fa amb un desenvolupament correcte i efectiu d'aquestes figures complementàries que són, i aquests agents de mercat que han de funcionar per poder equilibrar el sistema, serà d'una manera. Si seguim perpetuant aquest retras, doncs, bueno, serà una mica més traumàtic.
Bueno, i millorar les xarxes, no? Perquè al final estem augmentant la capacitat de produir una energia i no tenim una xarxa preparada per absorbir-la, no?
Efectivament. És a dir, també cal un esforç. En aquest sentit, m'agradaria destacar la feina que han fet els companys de la Comissió de l'Energia, liderada per en Lluís Pinós i en Josep Maria Montagut, que d'alguna manera posaven l'alerta i posaven el focus amb les mancances, no?, que hi ha actualment amb la xarxa elèctrica i que d'alguna manera cal fer una adaptació d'aquesta xarxa perquè puguin incorporar i puguin integrar aquest canvi de paradigma, no? Que fins ara doncs era, hi havia una generació i acabaven anant uns consumidors, i en canvi aquesta xarxa ara és bidireccional, no? Llavors cal un esforç d'adaptació, i el sistema retributiu actualment de la xarxa de distribució doncs no acaba de contemplar aquestes inversions, no? Sí. És a dir, de fet, si mirem les inversions previstes en el PNIEC i les que d'alguna manera tenen les distribuïdores, perquè això està definit, vale, per una ordre, doncs estem parlant de 8.000 milions d'euros de diferencial. Clar, per tant, clar. Aquest és un altre tema en el que convindria doncs posar-ho en solfa. És a dir, la transició energètica és possible, però cal que, per una banda, doncs hi hagi un desenvolupament efectiu de l'emmagatzematge, dels agregadors i de les comunitats energètiques, i, per altra banda, hi hagi una adequació de la xarxa de transport i distribució perquè puguin doncs integrar tota aquesta generació.
La Laura García és la portaveu de la Comissió d'Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya. És un plaer escoltar-la. Moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Gràcies per convidar-nos.
Que vagi molt bé. D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Avui, en temps de tertúlia, amb nosaltres, la Milagros Pérez Oliva, l'Ivanguera i el Carles Fernández.
Ràdio Estel.